Cidem a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, què tal?
Doncs mira, aquí, seguim.
Bé.
Cadascú a casa seva, encara.
Això mateix, això
Seguim
mateix.
amb el Cidem a la xarxa parlant de temes universals. Avui de què parlarem, Víctor?
Doncs mira, un tema que malauradament afecta tot el món és el del rol secundari o irrellevant o subordinat a l'home que la societat ha otorgat a les dones en el terreny laboral. És a dir, sous inferiors per fer una mateixa feina, discriminació en la contractació i també discriminació a l'hora d'ascendir, després abusos, assetjament sexual, etc. Per això avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a la lluita de la dona en el terreny laboral.
Com s'ha tractat això del cinema?
Doncs mira, jo diria que bastant bé. Bastant bé a partir d'un cert temps ençà. Bé s'ha de dir això, No sempre ha estat així. Clar, també la sensibilitat social no era la mateixa anys enrere que ara, i hi ha més consciència. Aquí, però, caldria separar el cinema europeu del nord-americà de Hollywood. El de Hollywood, perquè una cosa és el cinema independent nord-americà i l'altra són les majors, que en diem, no? El cinema industrial de Hollywood, comercial. La figura de la dona en el cinema de Hollywood està tractada de manera convencional i atorgar-li el paper d'esposa abnegada a la dona que viu una dona que viu la seva vida a través de la vida del seu marit i que no va més enllà de ser mare, dona de fer feines, infermera i repòs del guerrer. Hi ha pel·lícules nord-americanes en què els grans noms del repartiment doncs eren sempre homes. Tots els grans noms del càsting eren homes. I l'actriu principal, l'actriu, perquè no n'hi havia gaires d'actrius de papers secundaris...
No és l'actriu principal, sinó l'actriu.
Sí, era l'actriu principal perquè, clar, era en principi representava que era la noia de la pel·lícula, no? I la que s'enamora del protagonista, etc. Però aquesta actriu principal, tot i així, tot i ser l'actriu principal, tenia un paper rellevant. A vegades que no valia la pena pagar una estrella amb una actriu que no tingués tanta anomenada, n'hi havia prou. I sovint passava, possible, moltes vegades l'actriu principal no era ni una estrella ni coneguda, sinó que era una actriu de nom fuixet. En canvi, els altres, els homes, eren tots noms potents a la taquilla. En els westerns això era una cosa molt comuna. És a dir, veies un...
Home, sí, westerns protagonitzats per dones no en recordem gaires,
No, n'hi ha alguns, tanmateix, però de tota manera, clar, la dona que apareixia en el western sempre era, doncs, una noia, en fi, que s'enamorava del protagonista o que patia les vicissituds que patia el protagonista, etc. Però sempre era un paper molt secundari. I moltes vegades aquesta actriu tenia un paper, era molt desconeguda. I contrastava amb el nom dels actors. O sigui, eren tres o quatre noms potents, masculins, i en canvi el femení, si saps, era una mena de gerronflors aquella noia. Bé, doncs això també ha passat, clar, en pel·lícules de guerra, de soldats, etc. Una vegada hi ha hagut alguna pel·lícula que no apareixia ni una sola dona, ni una.
Sí, o que no sortia ni els crèdits.
No, cap dona, ja està, saps? És així. En el darrer quart de segle, la cosa ha fet un tomb molt gran gràcies a la mateixa presa de consciència de les dones. Però també s'ha de dir que queda un llarg camí encara per recórrer la vida real. Aquí tenim una pel·lícula de l'any 2000, de l'Steven Soderbergh, protagonitzada justament per una estrella femenina en un paper reivindicatiu. L'estrella és la Julia Roberts. El film explica el cas real, en aquest cas, d'una dona que quan tenia 33 anys, ara la dona real en té 62. Sense tenir cap mena de formació jurídica, va entrar a treballar en un despatx d'advocats i va descobrir tot un seguit de tripijocs i de maniobres fraudulentes d'una empresa que contaminava l'aigua d'una població i aquesta aigua contaminada provocava càncer. Era una dona, aquesta, que no escapava, que no entrava en el món conservador, a veure si ho dic bé, que no entraria en la imatge de conservadora que més o menys la societat té de l'advocacia, dels advocats i les advocadesses, és a dir, tots molt ben vestits, molt ben formals, i els homes tots amb la seva corbata, etc., sinó que ella trencava tots aquests esquemes i d'empolainada, bé, anava arreglada, però ella anava amb faldilles molt curtes, un escot ben generós, etc, etc, i ella no s'estava de lluir els seus encants defensant els drets i les llibertats, etc. La pel·lícula de la qual estem parlant, protagonitzada per la Julia Roberts, com dèiem, la que té el nom de la persona real, Erin Brockovich.
Tengo el cheque de tu bonificación.
Oh, bien.
Pero, mira, quiero que estés preparada. La cifra no es exactamente la que hablamos.
¿Por qué no?
Porque tras considerarlo cuidadosamente, me ha parecido que esa cifra no era la apropiada. Aunque quizá no estés de acuerdo, tendrás que confiar en mi experiencia y mi
¿Confiar?
criterio en
¿Quieres
estos
que confíe en
asuntos.
ti? Hazme un favor, Ed, no me vengas con retóricas que ni tú entiendes.
Es una cuestión complicada, Erin. No eres una
He hecho
abogada
un trabajo. Deberías
cualificada.
recompensarme adecuadamente. No es complicado, ¿sabes qué? Ese es el puto problema. Lo único que hacéis los abogados es complicar situaciones que no son complicadas. ¿Sabes por qué la gente cree que los abogados son unos cabrones chupasangre? Porque lo son. Y la verdad, no puedo creer que me hagas esto ahora. Cuando estoy hasta el cuello de demandantes de Kettleman, que por cierto parece que van a ser el doble de los que tuvimos en Hinckley, y tú esperas que deje a mis hijos en manos de unos desconocidos y que llame a las puertas y consiga que esas personas te confíen sus vidas mientras tú me estás jorobando. Quiero que sepas una cosa, Ed, no se trata de la cifra. Se trata de cómo se valora mi trabajo en este bufete. Se trata de que haga lo que haga, tú no...
Como iba diciendo, he decidido que la cifra que propusiste era inapropiada. Así que la he cuadruplicado.
Pel que podem deduir, la història va acabar bé, eh?
Sí, en aquest cas va acabar bé la història, certament. Per això el cap del bufet d'advocats li dona com a recompensa un xec amb més diners dels que ella creia que mereixia per la feina que havia fet. Però ell abans, clar, ho hem pogut sentir al tall, doncs li fa una broma i ell es pensa que, clar, que li havia rebaixat el que li havien dit que li donarien. I per això hi ha una indignació que després es veu modificada. Una pel·lícula un xic posterior a aquesta, a Erin Brockovich, concretament de l'any 2002, i que va tenir molt bona acollida, va ser la de la directora colombiana Patricia Cardoso, que parla d'una noia que viu en una comunitat llatina de Los Angeles, Califòrnia, que es revela no només contra la pressió social que l'empeny a casar-se i tenir fills, és a dir, a reproduir l'esquema de la dona clàssica, com va anar la tradició, en comptes d'obtenir una beca i d'estudiar a la universitat, que és el que ella voldria. Sinó que no, l'obliguen a tenir també a encaixar en la submissió als cànons estètics masclistes que li inculca la seva mare. La mare també té uns esquemes masclistes. Estem parlant d'una noia amb... Sí, a vegades passa, clar, no només els homes són masclistes, hi ha moltes dones que també ho són, igual que hi ha homes que són feministes, eh? Estem parlant d'una noia amb un pes força superior al de les noies que apareixen en els anuncis de la televisió, eh? Per això li deien que aquesta noia no reunia els cànons de bellesa. És grassoneta. La pel·lícula es diu Les mujeres de verdad tienen curvas.
No quiere hacer las tareas. No limpia su cuarto, ni lava la ropa. No quiere guisar. Solo me crea problemas.
Carmencita, Ana no te da tantos problemas. Mira, su maestro está muy contento con ella. Si hacemos un esfuerzo, podremos ayudarla a ir a la universidad para que tenga una buena educación.
Yo la puedo educar. Le enseñaré a coser. Le enseñaré a criar a sus hijos, a cuidar de su marido. Esas cosas no se aprenden en la universidad.
Está bien, mira, puede casarse después.
Es que no escucha, Raúl. Es cuestión de principios. No es justo. Yo trabajo desde que tenía 13 años. Ana ya ha cumplido los 18. Ahora le toca a ella que trabaje.
Veus, m'he avançat, dèiem precisament que precisament són les mares les mateixes que volen perpetuar aquests rols, eh?
N'hi ha moltes, sí, clar. El contacte ja quan les nenes doncs, tenen la relació amb la mare, depèn de la ideologia de la mare, doncs les nenes agafen un camí o un altre. Això no vol dir que després de grans evolucionen i pensin per si mateixes. Però, clar, si et marquen un camí determinat, a vegades costa molt més fer la presa de consciència i fugir-ne. Clar, fan aquest raonament, eh? Ella, diríem, aquestes dones, així, diguéssim, masclistes, i home i pares masclistes, fan aquest raonament. No cal que estudiï, perquè al final es casarà i no li servirà de res. Si estudia, ens costarà diners i no podrà treballar, que és el que ara necessitem. Ara necessitem calés. I que estudiï el nen sí, però la nena no cal. És així, no? En aquesta línia, però des d'un angle diferent, hi trobem un film de l'any 2003, de Mike Newell, protagonitzat per Julia Roberts un altre cop, i que parla d'una professora que imparteix classes d'història, història de l'art, en una universitat de Nova Anglaterra, a la dècada dels anys 50, i que es troba amb noies de classe benestant que, tot i ser dones noies intel·ligents i tenir talent, doncs elles semblen condicionades a no exercir mai la feina per a la qual estan estudiant en aquell moment, perquè el seu ideal no és fer aquella feina. Fan com si formés part de l'edat que tenen, no? Perquè el seu objectiu real és casar-se, tenir fills i dependre econòmicament del marit. La pel·lícula es diu El somriure de Mona Lisa.
Las chicas casadas de Wellesley son muy eficientes a la hora de compaginar sus obligaciones. Una oye comentarios como «Soy capaz de sazonar el pollo con una mano y esbozar una redacción con la otra». Así como nuestras madres debieron trabajar para mantener la patria, nuestro deber, ¿qué digo?, obligación, es reclamar nuestro sitio en el hogar, dando a luz a los hijos que harán perdurar nuestras tradiciones en el futuro. Una debe pararse a considerar por qué la señorita Catherine Watson, profesora auxiliar del Departamento de Historia del Arte, ha declarado la guerra al santo sacramento del matrimonio. Sus enseñanzas subversivas y políticas animan a nuestras chicas a negarse a cumplir el papel para el cual han nacido.
Sembla que a Julia Roberts li van els papers reivindicatius, no?
Doncs sí. Bé, si exceptuem Pretty Woman, podríem dir que és una pel·lícula molt carismàtica d'ella, podríem dir que sí, que perquè a banda d'Erin Brockovich o del somriure de Mona Lisa, a Notting Hill, per exemple, que és un altre film important de la carrera de Julia Roberts, també és ella la figura principal. No és el Hugh Grant, és ella. I a més, convencionalment, sempre era la noia, no?, qui s'enamorava d'un home ric o d'un home important, i en canvi a Notting Hill és el noi senzill que s'enamora d'una gran estrella. De tota manera, un clàssic de la lluita de classes i del paper de la dona és un film rodat l'any 1954 de Herbert Biberman, és una pel·lícula en blanc i negre, que situa l'acció l'any 1951 a Nou Mèxic en una empresa de zinc. Es produeix una vaga, les negociacions no prosperen, la vaga s'allarga, es formen piquets perquè hi ha esquirols, els empresaris aconsegueixen eliminar els piquets per la via judicial i sembla que els vaguistes, que són tots homes, estan a punt de perdre la batalla. Però aleshores entren en acció les seves dones, les seves mullers. Són les dones dels miners, amb qui ningú no hi comptava. Les dones no compten per res, estaven a casa i prou. Doncs elles prenen decisions i quan... Però no només els empresaris no comptaven amb les dones, aquestes dones tampoc comptaven ni tan sols per als seus propis marits. És a dir, que no va ser gens fàcil rodar aquesta pel·lícula perquè estem parlant d'una època en què era l'època potent de la cacera de bruixes, del senador McCarthy, i tant el director com el productor, el guionista, el músic i l'actor, que era l'actor Will Gere, estaven a la llista negra del Comitè d'Activitats Antinord-Americanes. És a dir, que va ser dificilíssim rodar aquesta pel·lícula de la qual estem parlant.
No era un lloc maco per estar, la llista d'activitats.
No, perquè no. És que quedava sense feina. És a dir, ja no contractava ningú. No et podien contractar perquè consideraven que eres antinord-americà. Per tant, aquesta pel·lícula té una més a més de tot del que explica, que continua sent molt vigent. Jo l'he vist no fa relativament poc i s'aguanta esplèndidament. És una pel·lícula que té un valor històric formidable i és molt bona. És una pel·lícula molt bona. Han passat gairebé 70 anys i aguanta perfectíssimament. Estem parlant de la pel·lícula amb la qual tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que avui hem dedicat a la lluita de la dona en el terreny laboral, i la pel·lícula es diu La sal de la tierra.
¿Vamos a escondernos detrás de nuestras mujeres?
Los hombres discutían. No dejaban de hacer discursos. El hermano Barne tenía razón. La compañía nos tenía en sus manos. Parecía que la huelga estaba perdida.
Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. No se rían. Nosotras tenemos la solución y no vosotros. El hermano Quintero tenía razón al decir que perderíamos 50 años de lucha si perdemos la huelga. Vuestras mujeres e hijos también. Pero os prometemos que si las mujeres ocupamos vuestro lugar en los piquetes, la huelga no se interrumpirá y ningún esquirol os quitará vuestro trabajo.
Perfecte, Víctor, gràcies. Que vagi bé.
Si vols, ho puc dir. De fet, ho he dit en espanyol, perquè de fet és La sal de la terra. Si vols, et puc dir la paraula. Sí? Va, d'acord.
Sí, sí. Vinga, que vagi bé.
Molt bé. Adéu.